Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Ja m'entens, el programa LGTBIQ i més de Catalunya Ràdio.
Hola totis, últim programa de l'any i volem fer un capítol perquè aquí juguem totis. En aquesta entrega on volem parlar de la importància que hi hagi jocs, joguines i videojocs amb perspectiva de gènere i per a tots els públics. D'entrada parlarem amb la Montse Baró. Ella és una de les responsables de La Tribu Juganera, una empresa especialitzada en instal·lacions de jocs amb perspectiva de gènere, no sexista i per combatre el racisme i les desigualtats. Hi ha moltes joguines amb perspectiva de gènere, però en parlarem amb la professora i investigadora experta en coeducació, la Núria Solsona, amb l'activista i docent Cati Pallàs, amb el vicepresident de la FLG, l'Associació de Famílies LGTBI, en Ramon Antoni Joan, i amb la presidenta de l'Institut Català de les Dones, la Sònia Guerra, que ens presenten la campanya Que totes les joguines siguin per a tothom, jugar no té gènere. I coneixerem un dels pocs podcasts de videojocs LGTBIQ i més, Per què elegimos a Chun-Li. Ens el presenten dos dels seus responsables, l'Enric Zapatero i en Roland Barrolleta. Ara, però, per escoltar els Ja m'entens d'aquesta setmana, no cal que feu cap carta als Reis ni res semblant. Només que estigueu a punt perquè comencem.
Ja m'entens. Un programa d'un altre gènere, amb David Ávila.
El Jaume té dues mames, i quan li agafa la vergonya s'amaga entre les seves cames. L'Esther va néixer amb un sol braç, però l'hauries de veure com n'és de bona fent gimnàs. El Gael té més de 300 pigues, ho sabem perquè van comptar-les totes les seves amigues. La Patrícia sempre ha portat ulleres, el cotxe li agrada mirar l'asfalt calent de les carreteres. El Francesc fa dos anys es deia l'art.
En la cançó Mirada Estràbica mostra tot tipus de diversitats i que, malgrat tot, tots som iguals. Aquest missatge encaixa perfectament amb la filosofia de La Tribu Juganera, una empresa que té una proposta que crec que us agradarà molt. Una proposta que combina els jocs amb la perspectiva de gènere i la diversitat sexoafectiva, el no sexisme i per combatre el racisme i les desigualtats. Per parlar-ne d'aquesta empresa, La Tribu Juganera, comptem amb una de les seves responsables, la Montse Baró. Hola, Montse, què tal? Com estem?
Hola, molt bones, bé, merci.
Gràcies per participar i també gràcies per descobrir-nos una cançó, almenys jo l'he descoberta amb la teva proposta, que és una cançó molt bonica que es diu Mirada Estràbica, dels Xiula. Per què l'has escollit? Tot i que crec que és molt evident.
Sí, perquè és la cançó. És que jo la vaig escoltar també i no podia ser una altra, perquè descriu com molt bé totes les diferències que hi pot haver entre persones, físicament, intel·lectualment, etc. I com totes volem el mateix al final i que se'ns tracti bé, no?
I tant. Mira, anem a pams. Primer de tot, qui sou els de La Tribu Juganera i quanta gent en formeu part?
Mira, La Tribu Juganera som la meva parella, el Jordi, i jo, i tenim tres criatures que també en formen part així de rebot.
Mira, i d'on va sortir la idea de fer aquests jocs amb perspectiva de gènere, no sexistes, per combatre el racisme i tot plegat?
Perquè, mira, La Tribu Juganera ens hem dedicat sempre a muntar instal·lacions de jocs de carrer, a les places, als carrers, per ocupar l'espai públic, per tornar-li a donar vida. I va haver un moment en què volíem fer una nova instal·lació i se'ns va ocórrer, bueno, vam veure, més que res, vèiem que hi havia la necessitat de seguir treballant tota aquesta temàtica perquè vèiem que no s'avançava. I volíem treballar des de la infància perquè creiem que l'adolescència ja fem una mica tard, potser, i creiem que era com molt maco treballar des de la infància i jugant, que és com la canalla al final aprèn i absorbeix tota aquesta realitat que
els envolta. En què consisteixen aquestes joguines i aquests jocs?
Mira, la instal·lació de jocs de la que parlem avui es diu Conèixer per respectar i està formada per 6 cubs amb una proposta diferent cada una. En una es pot formar cossos diversos, més grans, més petits, peluts, no, amb pigues, amb ulleres, amb ferros, tal, tal, tal. I una altra, tens personatges diversos també i pots formar la família que tu vulguis, d'un, de dos, de cinc, de 10 components, no? L'altra és un memory de diferents nivells i ja també és un memory de personatges diversos també. En un altre hi ha diferents cartells sobre sobre totes aquestes diversitats, sobre l'adultcentrisme, sobre el racisme, sobre l'homosexualitat, sobre el transactivisme, etc. I la canalla, pues, els convidem a que deixin ells el seu cartell o el seu dibuixet, la seva creació, i la pengin allà al costat dels nostres. I també hi ha un punt lila familiar.
Ara en parlarem, que... ara en parlarem d'aquest punt lila familiar. Una pregunta. Quan els hi toca participar als més menuts i als infants de la casa, què diuen? Com reaccionen quan veuen uns jocs en els quals no estan habituats a jugar?
Doncs n'hi ha que es sorprenen, però bueno, hi entren molt ràpidament. N'hi ha que riuen perquè a l'apartat de cossos, per exemple, hi ha genitals a la vista i això sempre és un tema delicat, sobretot per adults, jo crec, perquè al final la infància és com molt, està molt oberta i no té els prejudicis que podríem tenir nosaltres. Molt participatives, normalment, i sí, felices, molt. També a vegades sorpreses perquè hi ha persones amb una cama amputada, potser, llavors fan preguntes sempre. Uh-huh. La idea és que juguin acompanyades de la seva família. Llavors, no? Treure el suc que pugui haver-hi conversa després de tots aquests jocs amb la família, amb l'acompanyant.
Et sentia... clar, veuen tot tipus de cossos i, clar, els més menuts, els infants, no tenen aquests prejudicis, però els grans sí.
Sí, totalment, sí.
Què diuen?
Oi, n'hi ha que no saben què dir i que passen vergonya. Llavors, n'hi ha que utilitzen pues, les típiques paraules que sempre s'han utilitzat en lloc de dir penis i vulva, no? Des de, ui, una castanya, ui, una... No sé, m'acotarà una patatona, ai, mira, una tita, ai, no sé què. D'altres que directament els agafen i se'ls emporten, que són el percentatge més baix, en plan... Mm-hmm. Ui, això és molt fort, i d'altres que ho acompanyen amb un respecte i un amor que ens encanta, la veritat. Sí, per que ens ho agraeixen.
Per sort, pel que em dius, són poques, les famílies que s'emporten a les criatures espantades del que estan veient.
Sí, ha sigut, portem un any i poc amb aquesta instal·lació, i ha sigut dues persones, em sembla, en tot aquest temps, vull dir que no...
I vosaltres...
No és la màxima.
I vosaltres què us moveu? Has dit que us moveu per places, per ajuntaments i tot plegat. És de caràcter gratuït aquest tipus de jocs i joguines? Per on us podem veure?
Les nostres instal·lacions són gratuïtes si ens contracta algú del poble, diguéssim. Normalment anem contractades per l'Ajuntament. Uh-huh. Per l'Ajuntament o per comissions, sí. I llavors l'Ajuntament cobreix les despeses. I clar, nosaltres estem al carrer, encara que no ho sàpiguis i passes, pots venir a participar, no cal inscripció prèvia, sí, sí. La idea més és que els diners no siguin un problema perquè el que fem arribi a tothom, perquè volem que arribi a tothom.
Que no ho siguin, que no ho siguin. Escolta, creus que, clar, no sé si hi ha molts més projectes com el vostre en els quals es faci èmfasi en trencar tot tipus d'estigmes, en formar tot tipus de públics respecte a la diversitat sexoafectiva i de gènere?
Jo, no, que siguin així com tan físics i tan interactius, no en conec cap, la veritat, i no he coincidit amb algú que em digui, jo també faig... tal i tal, saps? No. Mm. Doncs crec que per això és tan necessari i que sí.
I hi ha alguna altra empresa que s'hagi posat en contacte amb vosaltres i dit, ei, m'heu donat una idea i com ho... o encara queda camí per recórrer?
No, de moment no, Tant de bo.
Montse, i em deies fa una estoneta, parlaves del punt lila. En què consisteix aquest punt lila?
Al punt lila, dins d'aquesta instal·lació, doncs posem taules i una carpa i amb uns cartells que hi diu punt lila familiar. I el punt lila familiar consisteix en posar a disposició tant de la canalla com de ma pares, com d'acompanyants, qui sigui, poden venir a consultar llibres, contes, guies... Tenen una enquesta també sobre si han patit violències i per què les han patit. I els llibres i els contes que tenim, a més... els hem aconseguit gràcies a autores i editorials que ens els han enviat altruistament, perquè els hem explicat el nostre projecte i com rodem per tot Catalunya. Llavors és com el teu llibre el veurà molta gent i jo a canvi el tinc, no? Jo me'n faig promoció i... Mm.
I en aquests contes, per exemple, a part del tema de la diversitat sexoafectiva, hi tracteu l'assetjament escolar, el racisme, la diversitat de cossos, no?
Sí. Sí, i tant. Coses que poden semblar poc importants, com la dislèxia, que jo no hi havia caigut i una mare un dia em va demanar, ostres, podríeu posar contes sobre la dislèxia perquè la meva filla ha patit molt a causa de la dislèxia i, per exemple, ja li hem afegit. O sobre el dol, sobre altres discapacitats com l'autisme, sí.
I com us heu assessorat, tant a l'hora dels jocs com a l'hora de tractar també amb els infants i tot plegat? Amb entitats LGTBI, com ha sigut el tema de l'assessorament?
Hem fet molt, som bastant autodidactes nosaltres i hem llegit molt, molt, molt i tenim referents com, jo què sé, Miquel Missé, per exemple, és una persona que nosaltres tenim molt, com molt present. El seu llibre, un dels seus almenys, està, el tenim al Punt Lila. I llavors hem llegit molt, molt. I també hem demanat consell a una amiga que és tècnica d'igualtat i una altra amiga que treballa amb dones que han patit violència, per exemple. I abans de muntar tota la instal·lació vam estar parlant i tal, però sí, és bastant autodidacta.
En aquest sentit, sí. També, el que ara també m'ha deixat una mica interessat és quan parleu del tema de la diversitat de cossos. Clar, amb el tema de les joguines i dels jocs, els dibuixos i els contes, ara sí que s'està tractant una miqueta més, però clar, els més menuts de la casa no estan molt habituats a veure la diversitat de cossos en contes, en joguines, en jocs.
No, clar, és tot com molt estandarditzat, tot com molt dintre de la norma. I això és el que volíem fer veure nosaltres, que sortir-se d'aquesta norma tan i tan integrada que tenim és el més normal del món, és també normatiu, diguéssim, no sé si m'explico.
Sí.
Que no haguem de sortir de la norma, sinó que el nostre cos sigui ja el normal, perquè és així, perquè és, i punt, i s'accepti així, sí.
I amb el tema del racisme i el classisme i el feminisme, que també són altres dels temes que es toquen en les vostres joguines i jocs, què és el que més us pregunten els més menuts de la casa?
Doncs mira, per exemple, hi ha una estructura d'aquestes amb una proposta en paraules i pels més menuts hem posat masclisme, amor, respectar. Al final el que volem és això, que els hi arribi el respecte cap a totes les persones, siguin com siguin. Llavors et queden mirant allò, masclisme? Què és masclisme? I veus que es crea allà una complicitat molt maca. O, no ho sé, sobre el feminisme? Ah, feminisme... Bàsicament es pregunten coses, no... Mm-hmm.
Doncs, i actualment on us podrem trobar?
Doncs mira, d'aquí a poc estarem al Parc de Nadal de la Seu d'Urgell, anirem també a Girona, hem de concretar dates, però de cara a l'any que ve anirem molts cops a Girona, a Calella també i a Cervera.
I són jocs i joguines? Per quin tipus de franja d'edat estem parlant?
Doncs a partir de 3 i fins a l'infinit.
Que puguem jugar i que puguem aprendre amb diversitat sexoafectiva, trencar estigmes sobre el racisme, aprendre sobre el feminisme, que també és molt important. Crec que, com diuen els Polo i Pan, és màgic, no? I qui ha posat aquest granet de sorra perquè sigui màgic és la Montse Baró, una de les responsables de la tribu juganera. Montse, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
Que ens fa molta il·lusió tancar aquest últim programa de l'any amb vosaltres i amb aquesta proposta tan, tan bonica. Enhorabona per la proposta i estarem a la guaita, aviam a veure per on pareu per poder jugar amb vosaltres.
Fantàstic, encantades de que us uniu. Moltes gràcies, David.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Ja m'entens, el programa amb identitat LGTBIQ+ de Catalunya Ràdio.
I en una entrega on volem parlar de joguines amb perspectiva de gènere, volem saber si n'hi ha o no, o per què costa tant que hi hagi joguines amb perspectiva de gènere i si s'estan fent campanyes al respecte. Crec que una, en concret, sí que s'està fent, és de la Generalitat, per parlar-ne, comptem amb la Sònia Guerra, que és la presidenta de l'Institut Català de les Dones. Hola, Sònia, què tal? Com estàs?
Hola, David, molt bé, molt contenta d'estar aquí amb tu.
Explica'ns una mica la campanya que heu portat a terme. En què consisteix?
Bé, doncs, enguany hem engegat la campanya Si ets lliure per jugar, ets lliure per ser, amb la intenció d'intentar que aquest Nadal, aquest Reis, les famílies tinguem en compte que les joguines són per nens i nenes que no han de tenir un sexe i un gènere determinat i que, per tant, hem de fomentar el joc lliure dels infants.
I en aquest sentit, s'estan fent les coses bé? O sigui, trobem joguines en les que no es fomenti el masclisme, tot el que és el tema de, per exemple, els colors, el rosa per les noies i el blau pels... Tu saps? Estem caient en aquests tòpics encara ara o per fi hem aconseguit adreçar-nos bé?
Caiem, David. Malauradament encara caiem tant en les famílies com en tot el tema de la publicitat, com també, malauradament, moltes vegades amb les escoles o amb el lleure. I, per tant, és important posar l'accent a això, no? Doncs que el rosa no és un color de nenes, que és un color de nenes i de nens, que el blau tampoc és un color de nens, que és un color per tota aquella persona que li agradi el blau, i que no hi ha joguines o no haurien d'haver joguines estereotipades. Malgrat això, encara ens trobem que la publicitat estereotipa molt a qui van adreçades certes joguines, i això precisament és contra el que volem lluitar.
I des de les escoles, com treballeu perquè, per exemple, no es continuïn difonent aquest tipus de tòpics i sexistes i masclistes?
Doncs és que la coeducació és fonamental des de la petita infància, no? Jo sempre dic que la segregació que ens trobem en el mercat de treball és fruit de la segregació que prèviament ens hem trobat a les escoles, on ja des de ben petits, sense voler, acabem fent de manera estereotipada quines professions han de ser feminitzades i quines professions han de ser masculinitzades, quan en realitat cap professió hauria de tenir un gènere determinat. I això també ho veiem en les joguines de Reis, quan, per exemple, estem parlant de professions de seguretat, de policia o de militar o de pilot d'avió, doncs el 50%, més del 50% dels anuncis estan adreçats únicament a nens. I, en canvi, a les nenes o amb nenes ens adrecem a professions feminitzades, com, per exemple, la de perruquera o la d'infermera, no? Doncs amb tot això hem de trencar, hem de poder haver joguines en les que un nen que vol ser infermer es pugui sentir interpel·lat, i en la que una nena que vulgui ser pilot o jugadora de futbol també es senti interpel·lada.
I amb les empreses que fan tot el tema de les joguines, hi heu parlat, s'està tractant també perquè puguin girar camí i fer les coses bé en aquest sentit, o, clar, és que és difícil en el sentit de que quan s'hi mouen els diners, doncs el primer que tires és la pasta.
Clar, sí, aquest és el problema, no? I, a més, que al final el que fan les empreses que es dediquen a les joguines també és replicar els estereotips de gènere que tenim en edat adulta. I això és el que hem d'evitar, no? Que els estereotips que tenim els adults, malauradament, perquè no ens van educar en una societat en igualtat, no els continuem reproduint ara amb la canalla més petita, no? Els nens i les nenes som molt lliures. Moltes vegades als nens els hi encanta vestir-se de princesa i a les nenes de nens, i això moltes vegades està ja no ho fan pels estereotips dels adults, no per ells mateixos, sinó pels estereotips o el que els comuniquem quan ho fan, quan transgredeixen els rols de gènere aquests nens i aquestes nenes, no? I precisament el que vol aquesta campanya que hem encetat des de la Generalitat per a aquestes festes de Nadal és trencar amb això, no? Que els nens i les nenes siguin lliures per jugar i, per tant, lliures per ser.
A part de marquesines, anuncis de televisió i a ràdio, aquesta campanya on es podrà veure i on la tractareu?
Bueno, intentarem que arribar a tot arreu i intentarem arribar també a les escoles i a les famílies, als ajuntaments, perquè tothom tingui a la base informació d'aquest tipus, també amb tema bibliogràfic adaptat als més menuts, no? O sigui, nens que volen ser princeses, nenes que volen ser futbolistes, o sigui que puguem trencar tots els estereotips i que sigui a l'abast de tothom, no únicament a l'abast de la gent que pot veure un programa de televisió determinat o que pot agafar un autobús, sinó que arribi a tots els barris dels nostres pobles i ciutats.
Doncs a trencar estereotips, que escolta, que nens de vestits de princesa, que seria molt xulo que per aquesta cavalcada de Reis doncs puguem veure per fi la diversitat també amb els més menuts. Avui hem comptat amb la presidenta de l'Institut Català de les Dones, la Sònia Guerra. Sònia, moltíssimes gràcies per passar avui pel Ja m'entens i que pugui arrelar aquesta campanya.
Moltíssimes gràcies, David, i gràcies per donar-nos altaveu i així poder arribar a totes les famílies.
Bones festes.
Bones festes.
Doncs queda dita aquesta campanya que porta a terme la Generalitat, però també per comentar aquesta campanya i també per comentar si hi ha joguines LGTBIQI+, o no, o la importància que hi hagi joguines en perspectiva de gènere, comptem amb el vicepresident de la FLG, el Ramon Antoni Joan. Hola, Ramon, què tal? Com estàs?
Hola, molt bé, moltes gràcies.
Moltes gràcies per ser aquí. I també tenim a l'altra banda del telèfon a l'activista i docent Cati Pallàs. Hola, Cati, què tal? Com estàs?
Hola. Molt bé, encantada d'estar amb vosaltres.
I nosaltres també, i poder tancar aquest últim capítol de l'any amb tu, com també ens fa molta il·lusió comptar amb la professora i investigadora Núria Solsona, que també és especialista en coeducació. Hola, Núria, què tal? Com estem?
Hola, bona tarda, molt bé, i vosaltres?
Doncs molt bé, però el que passa que intentarem jugar o a veure si podem trobar les normes d'aquest joc que crec que fa pinta de ser binari i poc divers. Què en penseu? Núria, va.
Doncs mira, aquest és un tema que ja fa uns quants anys que se li estem donant voltes. I la veritat és que costa molt que en els centres comercials que tenen grans dimensions no hi hagi una oferta molt sesgada, molt esbiaixada per gèneres, per nens per un cantó i per nenes per l'altre. Hi ha algunes iniciatives interessants, com per exemple la cooperativa Abacus ha fet d'alguna manera propostes perquè siguin més interseccionals, més canviades, més creuades les ofertes. Però aquí el que hem de dir és que la clau està en les mares i els pares, en que tinguin d'alguna manera l'habilitat de fer una oferta de joguines que sigui el més àmplia possible per tot tipus de criatures que tinguin a casa, siguin nens, siguin nenes, siguin amb unes orientacions o amb unes altres.
Doncs mira, ara que has passat la pilota i que tenim una mare i un pare, per separat, eh? No, sí. no són parella tots dos. En aquest sentit, què en penseu? Si continua, per exemple, havent-hi aquest estigma dels pares regalant la cuineta per la nena, allò que senties abans del vestit de princesa per la nena i el camió i la pilota per al nen. Per exemple, va, Ramon.
Doncs sí, o sigui, nosaltres, bueno, tant la Cati com jo, que som pares i mares, jo com un pare LGTBI i el meu marit, pues, intentem tenir aquesta mirada més àmplia o som més sensibles a això. Això ens n'adonem molt. Jo a vegades els meus fills que van a l'escola i quan tornen ja et diuen el color roses de nenes, no? Jo ja això és com un red flag, no? En seguida, com pot ser això, no? I com pot ser que un nen torni de l'escola en 4, 5 anys, en edats tan prematures, i ja t'estigui dient que el color rosa és un color de nena, no? Mm. Evidentment, des d'edat molt tempranes, es comença ja a veure aquestes coses. Nosaltres intentem tallar-ho d'arrel i sempre explicar que això no és així, que es pintin les ungles, que experimentin, que facin, que juguin, i explicar-los que no n'hi ha rols de gènere i que tot això no existeix i que no és així, no té per què ser així. Tot, i que com ha comentat la companya, tu vas a un centre comercial, a una botiga gran, i la codificació per colors d'un passadís tot rosa i un passadís tot blau segueix existint, però nosaltres sí que intentem donar-li aquesta mirada de si vaig a comprar un Playmobil, que a mi em pot passar, doncs si vaig a comprar un Playmobil de policies, vaig a mirar si estan racialitzats els ninos, si n'hi ha nenes policies, i sempre intentar buscar, perquè els fills voldran jugar al Playmobil o al Lego, però intentar buscar aquesta mirada des del meu punt de vista més àmplia.
I perdona la indiscreció, ara deies, començo a mirar si estan racialitzades, si no ho estan. Al final els pots comprar alguna cosa als teus, perquè crec...
La veritat és que, per exemple, jo, Playmobil, Lego, que són jocs que jo tinc dos nens i inevitablement també tiren cap a jocs així, han millorat molt amb aquest tema, sobretot amb imatges racialitzades de ninots de molts colors, i que n'hi han moltes noies policies, homes infermers i tal, costen, perquè n'hi ha els clàssics i els no tan clàssics, però ja comencen a bé. De fet, jo a Lego n'hi ha un regal que sempre m'ha agradat, que tu pots muntar els teus ninos, no? I et fas una família. I aleshores, per exemple, els meus nebots ens van regalar amb els ninos que hi ha a la botiga, que tu vas combinant els caps, els cossos i tal, ens van fer la nostra família de dos pares amb una gossa i amb dos nens. Aleshores, doncs, comença a haver ofertes interessants.
Cati, què en penses?
Sí, jo estic d'acord amb tots dos, i a més aquesta és la prova o l'evidència de que realment no es pot deixar tot en mans de les famílies, perquè les famílies realment segueixen el mainstream, segueixen el que socialment està acceptat, perquè saben que és el que després ajudarà els seus infants a sentir-se com dintre d'aquesta societat tan binària que tenim i tan patriarcal. Però realment també necessitem del suport de l'administració que ajudi a canviar aquesta mirada. Crec que és molt important que les administracions siguin també conscients de quina és la feina que es pot fer demanant a les empreses que canviïn aquesta manera de distribuir les joguines, perquè realment quan tenim l'exemple de les famílies LGBTI, que els nostres infants intentem criar-los sense aquesta perspectiva binària, i veiem el pes immens que té el patriarcat en la nostra societat. Els nostres infants, des de ben petitons, ja llegeixen les interaccions socials des d'aquest binarisme. I són ells mateixos els que ens diuen no, i això és de nenes, encara que tu estàs intentant capgirar-ho. És a dir, ha de ser una feina que ha de venir bottom-up, de baix, i top-down, també ha de venir de dalt, perquè és quelcom que està molt i molt arrelat socialment, i és molt difícil fer-li la volta. Realment necessitem tots els suports.
Núria, en el teu cas ja vas treure un llibre que es deia Ni princeses ni pirates, publicat per Eumo Editorial, on ja feies èmfasi en aquest tipus de desigualtats. Però què fas quan, per exemple, la teva criatura, el teu fill o la teva filla, de 8, 9, 10 anys, tu, per exemple, li vols regalar una cuineta i el nen et diu, escolta, no ho vull, vull una pilota, perquè la cuineta és de nenes?
Ja, però és important que a les cases hi hagi una mica de tot, perquè el primer dia a la millor no hi jugarà, el segon potser tampoc, però potser algun dia vindrà alguna amigueta o algun amiguet i es posaran a preparar berenars i faran pastissos, i en aquí jo penso que és molt important que veiem això que estava dient una mica la Cati, no? Que hem de fer activitats sinèrgiques, és a dir, l'escola, la família i el conjunt de la societat han d'anar en una mateixa direcció, perquè si no, les direccions són d'alguna manera com molt confrontades i llavors els resultats poden ser bastant minsos. En aquest sentit, s'ha observat que les escoles que fan feina en el sentit, per exemple, de no discriminar amb criteris binaris i que tenen les AFAs, les associacions de famílies que van en la mateixa direcció, es poden trobar resultats bastant més importants que només si és la mare sola o el pare sol o els dos pares sols o les dues mares soles.
Cati, en el teu cas, que també ets docent.
Sí, sí, estic totalment d'acord amb la Núria. Efectivament, això funciona així, i és veritat que quan tens aquesta mirada més oberta i resulta que tens un infant que és divers, doncs l'ajuda molt més. És a dir, se sentirà menys bicho raro, no? Per això és tan important que aquestes sinergies es posin en marxa. Nosaltres ho podem comprovar amb els nostres infants i ho veiem claríssimament.
I Núria i Cati, per exemple, vosaltres que formeu part de l'equip docent, en aquest sentit, com creieu que influencien les joguines amb els estereotips de gènere?
Bueno, és una part importantíssima.
Pensa
que només que neixen les criatures ja se'ls hi posen colors i joguines específiques segons siguin considerats nens o nenes, d'aquesta forma tan binària. Per tant, és molt important que les famílies, des del primer moment, d'alguna manera intentin diversificar colors. Tu saps allò, no?, de que quan vas a comprar llençols per un braçolet, et pregunten, i serà nen o serà nena? Com sí. Si a l'hora de dormir fos important que les nenes dormin amb llençols roses i els nens dormin amb llençols blaus. Per tant, tot el que fem, cada un d'aquests esglaons és un pas importantíssim cap a la discriminació. Per tant, tot el que es pugui fer en aquest sentit serà sempre benvingut i serà molt més positiu.
Núria, la Sònia Guerra, la presidenta de l'Institut Català de les Dones, ens feia èmfasi amb el tema de la coeducació. Què creus que s'ha de... Ja sabem que s'està treballant molt per millorar tots aquests aspectes, però què creus que queda per millorar en aquest sentit?
Hi ha molta feina per fer, David, encara. S'està treballant, però hi ha molta, molta feina per fer. Pensa que actualment només treballen aquells centres en els quals hi ha o un petit grup, o una professora, o una mestra, o un mestre que tenen ganes de treballar aquest tema. Per tant, des del Departament d'Educació s'ha d'alguna manera d'impulsar de forma absolutament general en el conjunt de les escoles i dels centres de secundària, perquè encara hi ha molta feina per fer. Tenim els materials, tenim els recursos, tenim llibres, tenim moltíssimes coses per treballar, però s'ha de fer el treball de cada dia amb el professorat i amb les mestres i els mestres dels centres educatius, perquè alguns tenen una idea, però de forma generalitzada encara no s'està impulsant. Per tant, la directora de l'Institut Català de les Dones el que hauria de fer és posar-se en contacte amb el Departament d'Educació i treballar fort i a fons amb el tema de la coeducació en tots els centres de Catalunya.
Jo d'aquí m'agradaria afegir, David, si em permet,
sí,
que a més, ara tenim un marc normatiu, que això sí que s'ha fet, tenim un marc normatiu amb el decret 175, que és el que desenvolupa la modificació de la llei, la LOMLOE, que és la llei d'educació de l'Estat espanyol, on no, a Catalunya tenim ara aquest marc on ens exigeix la implementació del vector de gènere en tot el currículum, des d'infantil fins a la secundària. És a dir, que aquesta feina s'està fent, conforme molt bé dia la Núria, però es necessiten encara més recursos perquè el professorat ha de sentir-se còmode i ha de saber què ha de fer, exactament què ha de fer. I això requereix formació i seguiment per part de l'administració, que és el que encara no acaba d'arrencar. Encara estem ahir a les beceroles de fer aquesta feina. Però és quelcom que almenys ja tenim el marc normatiu. I a partir d'aquí ja no és una qüestió individual del professional docent que ho vulgui fer o no, perquè ho requereix la llei.
I vosaltres... Digues-me.
Aquesta és la paraula, David. Formació, formació, formació. Mentre no hi hagi formació en els centres, no podem demanar que els claustres i que els col·lectius tirin cap endavant. Hi ha d'haver formació.
I vosaltres, Cati i Ramon, que formeu part de la FLG, l'Associació de Famílies LGTBI, esteu treballant també amb un tipus de càleg també per al tema de les joguines i això?
Sí, la FLG, a part de el que parlàvem aquí, no, el que deia formació, gran part de la missió de la FLG és formar les nostres famílies i ajudar-les a crear un discurs i a crear un argumentari en quan són famílies LGTBI i tot el que tenen. Nosaltres fa un any vam fer un decàleg també, perquè era una cosa que sol·licitaven molt les nostres famílies, que era a l'hora d'escollir escola, com podien escollir una escola o com podien saber que una escola era segura o que en quant a famílies LGTBI serien benvingudes. Aleshores, vam fer un decàleg en 10 punts, 10 punts que no tenien que complir els 10 punts les escoles, però sí 10 punts que ens ajudaven a veure si una escola era inclusiva i tal. Aleshores, ara que venia la campanya nadalenca, ja en el mateix sentit de formar i ajudar les famílies, hem fet, agafant aquesta mateixa idea, un decàleg a l'hora d'escollir joguines, quines joguines pues, tenen aquesta mirada en perspectiva de gènere o en diversitat sexoafectiva i tots els temes que nosaltres creiem que són importants i que a l'hora d'anar escollint una joguina o un llibre o un conte, el que sigui, tinguin aquesta mirada. I això també ho va fer conjuntament la Cati, amb la Montse i amb la Mar, que són membres de la nostra junta, que es dediquen a la docència i que estan més especialitzades o tal, i han fet aquest decàleg que ja ha sortit i totes les nostres famílies sòcies pues, el poden consultar i a l'hora d'anar a escollir una joguina veure que tingui pues, tots aquests paràmetres.
I està a l'abast de tothom, està penjat al web.
Sí, sí, tant el de les escoles com aquest estan a la nostra pàgina web i estan a l'abast de tothom.
I les escoles són permeables a rebre aquest tipus d'informació, a adaptar-se i a ser més inclusives en aquest sentit o no?
Cada vegada sí, més, eh? Jo estic molt contenta perquè, bueno, clar, ja han passat una dècada que portem fent aquesta feina de formigueta a les escoles i cada vegada són molt més receptives perquè també veuen que necessiten donar resposta a l'alumnat tan divers que tenen a les aules. Aleshores, sí que hi ha molt d'interès, però és veritat que hi ha una gran mancança de coneixement i això s'ha de fer, doncs, a poc a poc.
Núria, en aquest sentit m'agradaria també ara posar èmfasi en un sector de la població, els adolescents i els preadolescents. En aquest cas encara no hi has arribat, Ramon.
No, encara han quedat lluny.
Ja t'hi arribaràs.
Ja, poc, aviat, sí.
En aquest sentit el que volia dir és que, clar, per exemple, els adolescents i els preadolescents ens trobem amb que hi ha tot el tema tecnològic, hi ha tot el tema de que, en teoria, no haurien d'entrar a les xarxes socials, però és molt difícil que un preadolescent ja no entri a Instagram, amb el que també hi ha l'esclavitud de la bellesa, en aquest, saps? Tots aquests rols, aquests estereotips que es potencien molt i que els joves no són impermeables en aquest sentit, són molt influenciables. Com es pot fer per treballar l'educació i per no caure en els rols de gènere, per no caure en el tema de l'esclavitud de la bellesa?
Acompanyar. La paraula és acompanyar. Aquests preadolescents i adolescents, que a més tenim el problema del neomasclisme, a més és això que tu estaves d'alguna manera assenyalant, el que necessiten és acompanyament. És a dir, necessiten que la mare o el pare o els dos pares o les dues mares estiguin amb elles i amb ells i vegin i analitzin i comentin de manera crítica allò que estan d'alguna manera accedint i que és nou i que els pot d'alguna manera enlluernar molt. Aquí la paraula és acompanyament. Hem d'estar sempre al costat i les persones que poden estar més a prop i més al costat són pares, mares i germans i germanes grans, si és que n'hi ha a la família. Però la clau és aquesta, ser-hi al costat i comentar críticament tota aquesta avalanxa d'informació que reben aquestes criatures, aquests preadolescents i adolescents.
Jo afegiria que també és important tractar tots aquests temes, perquè realment és amplíssim el ventall de temes que surten de, i més a l'adolescència, la preadolescència, l'amor romàntic, el consentiment, vull dir, podríem fer un llistat molt llarg de conductes que després ens porten a tenir concepcions molt estranyes de què signifiquen les relacions humanes, no? Sobretot entre les persones heterosexuals, les persones LGBTI, etc. Per això és tan important aquesta mirada crítica que comenta la Núria, però que a més també es pot portar a l'aula des de la tutoria, per exemple, o des de dintre del currículum, poder incorporar tota aquesta mirada més ampla de seure i parlar-ne. Necessiten saber el per què això o allò altre no és correcte. Necessiten saber per què i necessiten tenir aquesta informació. Jo això també, que a més ho he viscut en primera persona, perquè jo tinc un fill de 16 anys que aviat en complirà 17 i que realment necessiten d'aquest acompanyament, és molt cert. I jo penso, ostres, el meu fill té molta sort que té una mare que és molt sensible a tots aquests temes i aleshores sí que el condueixo, no?, d'alguna manera a aquesta mirada més crítica. Però penso que no totes les famílies tenen la capacitat de fer-ho, perquè no a tothom li interessen aquests temes. Es pensen que ja tot està correcte i se senten còmodes dintre del binarisme patriarcal, no? Aleshores, necessiten comptar, a més, amb l'escola. I això es pot fer perfectament des de les tutories, però necessitem tenir aquest professorat, un altre cop ho diré, format en aquesta matèria.
Jo només afegiria aquí que volia dir que estic totalment d'acord amb el que han dit, però també el fet de que ens hem adonat dintre de l'associació en aquests temes i en molts altres, que coses que semblen que estan molt assimilades en les primeres fases, no?, o que teníem molt assumides quan estem a primària, quan estem en infantil i parlem de diversitat familiar i parlem de coses, com tots aquests temes tornen a ressorgir i ressorgeixen amb una força molt més agressiva a vegades en l'adolescència. És a dir, hi ha molts grups i moltes classes, i per les nostres persones sòcies que diem, o sigui, com pot ser que en una paga infantil saben que té dos pares, saben que aquest nen té dos mares, saben que no sé què, com totes aquestes coses a l'adolescència tornen a ressorgir, no? Que mai donem les coses per apreses, i que és un treball que és molt transversal i que cada any, en cada cicle i en cada explicació més ampliada o més curta, perquè quan som més petits sembla, saps, que a vegades sembla que això ja s'ha donat, ja s'ha fet, ja s'ha entès, però després torna a sortir, i aquesta una mica el que volia afegir.
Què necessitaríem nosaltres des dels amantents? Més temps, perquè ens han quedat moltes més qüestions per parlar, des de què s'ha de fer i com s'està treballant tot el tema del no binarisme, les persones transsexuals, tot plegat. Clar, ens han quedat molts més temes per tractar, però és que, clar, el tema se'ns ha tirat a sobre i hem de fer encara la carta dels Reis i també donar-li de menjar al tió i també continuar amb el programa. Deixeu-me agrair avui que hàgim comptat amb l'activista i docent Cati Ballàs. Cati, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Espero que ja hagis fet la carta als Reis, eh? Doncs, i també, no sé si l'ha fet a la carta o no, hem comptat amb la professora i investigadora i experta en coeducació, la Núria Solsona. Núria, moltíssimes gràcies també per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
I espero que també això hagis fet la carta als Reis i donat el menjar al tio. Qui m'ha dit que no li ha donat encara menjar al tio és el Ramon Antoni Joan, vicepresident de l'Associació de Famílies LGTBI, que m'ha dit que ha de marxar corrents per donar-li de menjar al tio.
Exacte, exacte. Moltes gràcies per invitar-me.
Doncs a vosaltres us esperem en una propera ocasió, perquè això, perquè ens han quedat encara més temes per parlar de joguines i diversitat sexoafectiva.
Ja m'entens, el programa LGTBIQ+ de Catalunya Ràdio.
Ja estem acabant els últims minuts d'aquest últim capítol de l'any i per fer-ho comptem amb l'Enric Zapatero. Hola, Enric, què tal?
Hola.
Com estàs?
Molt bé, gràcies.
I també comptem amb el Roland Barrolleta, que són... Sí. Hola, Roland.
Hola, hola.
Com estàs?
Muy bien, muy bien.
Que tots dos són autors del podcast ¿Por qué elegimos a Chun-Li? El podcast que no sabies que necessitaves.
Exactamente.
Que és un podcast que vol parlar de videojocs amb perspectiva de gènere.
Sí, doncs, bueno, és una idea relativament complexa, però que al final és més senzilla quan l'expliques. Al final tenim una comunitat com d'amics, mariques, queers, etc, que hem crescut jugant a videojocs i ens n'hem adonat que sempre triàvem el personatge femení, no? Uh-huh. Quan tocava triar un joc de lluita, com a l'exemple és el títol, no? La Chun-Li de Street Fighter, i per què, no? Llavors explorem una mica aquestes maneres de pensar pròpies que sense que ningú ens ho digués nosaltres tiràvem cap a aquest lloc segurs, etc. Uh-huh. I així va néixer la idea, i al final, perquè tampoc hi havia molts podcasts sobre videojocs des d'una perspectiva queer, no? Com si diguéssim.
I clar, el nom de Por qué elegimos a Chun-Li té molt a veure amb la temàtica LGTBI, llavors.
Lo que decía Enric, al final, es, digamos, nosotros como sin saberlo, porque éramos relativamente pequeños cuando jugábamos este tipo de juegos. De hecho, Enric hablaba de que él cogía a Chun-Li en Street Fighter, yo cogía en otro juego de lucha, cogía un personaje que se llamaba Xiaoyu, que también era una chica. Uh-huh. Entonces, sin saberlo, nosotros cuestionábamos realmente por qué teníamos que seguir escogiendo al chico, y había algo ahí que era como cuestionar los patrones de género, de todas estas cosas que ahora son temas tan actuales.
Allò de, no hauria d'agafar a Chun-Li, hauria d'agafar, ajuda'm, Enric, com es deia aquell, el de Street Fighter 2, el protagonista?
A veure, tenim el Gail, tenim el Ryu, el Ken...
Qualsevol.
Fins i tot el Blanca, que era un animal, segur que els semblaria millor, en general.
Sí, que no agafàvem una noia. Un home verd, no?
Però una mica jugàvem amb això, no? Amb la idea també de dir que quan ho agafaves i guanyaves amb la Chun-Li, encara era com millor la revanxa.
Escolta, Enric, en el teu cas, ja havies vingut altres vegades per presentar i per parlar del programa Cazadores de Galvans, i això, ara s'ha estrenat aquest nou podcast que
ja porteu ja una temporada amb
una temporadeta, 11 o 12
capítols, que un podria pensar un podcast de LGTBI que barreja els videojocs i la perspectiva de gènere serà un tema molt acotat, que res, 2-3 capítols i ja marxem cap a casa. Ja en porteu 12, eh?
Sí. Sí, de hecho, una temporada entera que la tenemos en audio, y ahora en esta segunda temporada, que es la que vamos a estrenar en breve, ya hemos saltado también al vídeo, entonces nos estamos haciendo retos todo el rato.
O sigui, que aviat us podran veure per Spotify, per YouTube, per
on més? Exactamente, por Spotify y por YouTube, por los dos sitios, porque Spotify, además de escucharlo, también puedes tener el vídeo, y vamos a estar en las dos plataformas.
Doncs mira, anotat queda per veure-us i per escoltar-vos. Enric, com va néixer la proposta i la possibilitat de fer aquest podcast?
Doncs un grup d'amics, o sigui, al final, el Roland i jo som una mica la cara visible i som els que fem la gran feina, però darrere hi havia tot un grup d'amics que de forma natural sempre parlàvem de videojocs, jugàvem, quedàvem, i te n'adonaves això, no? Que tot això que parlem potser seria interessant compartir una mica, explicar aquesta percepció. Parlem de, jo què sé, de jocs com, per exemple, vam dedicar un capítol als simuladors aquests, des de Animal Crossing a Los Sims, etc, i com afecta la perspectiva de gènere o d'orientació sexual en els personatges i en la manera d'actuar i de permetre't fer certes coses que en certs moments no es podia o que avui encara no està del tot ben vist, bueno, aquestes coses, i bueno, ho estem explorant amb moltes ganes i tenim moltes més idees.
Si tratamos, por ejemplo, temas de representación, cuánto de bien estamos representados las personas del colectivo LGTBIQ+, en los videojuegos, también el tema de los iconos, igual que en la música o en el cine hay como iconos gay que dices, hostia, esta mujer que es súper poderosa, no entiendo por qué. Bueno, podríamos hablar de Lady Gaga, Madonna, etcétera. Encontrar esos iconos dentro también del mundo de los videojuegos y cómo son comunes a todos los que vivimos una generación.
I en aquests 11 capítols que portem de la primera temporada de Por qué elegimos a Chun-Li han passat coses com aquesta.
Porque el nuevo Zelda es también una locura y creo que tiene mucho del Elden Ring en ese aspecto.
Sí, 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 sí.
La gente va a compartir sus construcciones, sí, más allá de los memes, ¿no? Sino construcciones. Oye, he visto un helicóptero.
Sí, sí, bueno, todo y hemos visto cosas con miembros viriles en fuego.
Sí, sí, hay de todos. Se monta todo lo que tú quieras.
Què és això de veure helicòpters i membres virils? Jo no havia jugat mai i m'han entrat unes ganes de jugar.
És una cosa que passa molt als jocs quan et donen llibertat. És a dir, en aquest cas concret, al Zelda, hi havia una espècie de mecànica que et permetia agafar molts elements de l'escenari i muntar-te doncs estructures tipus Mecano, per fer una mica referència als més grans de
Mecano,
la casa.
Mecano les joguines.
Mecano les joguines, sí. O sigui, una mica aquest construir-te alguna cosa. I, òbviament, sempre que pots construir, sempre que pots pintar, sempre que pots fer formes a algun lloc, sempre hi haurà algú que faci un penis, perquè és un clàssic.
Sí, 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 eso es lo que pasaba. Construían como una especie de... Era como una especie de gigante, ¿no? Construido con un fuego en el... Bueno, sí, en las partes viriles. Y usaban eso para luchar contra otros enemigos.
Enric, una de las cosas que quedaba claras en el podcast de Cazadores de Calvans era que hi havia molta representativitat de, per exemple, de divas del pop que la comunitat LGTBI o la lletra G ens agafàvem a, jo què sé, Lady Gaga, Madonna, etc. També passa amb el món dels videojocs que la comunitat LGTBIQ+ s'ha agafat uns videojocs en concrets i aquests són nostres i...
Bueno, ja no només videojocs, jo crec que també comencem a fer-ho amb personatges, és a dir, ara tenim narratives i per fer una referència per algú que no jugui videojocs però vegi sèries, The Last of Us, aquesta sèrie d'HBO que ara torna, que és molt fidel al joc perquè a més el creador del joc està com a productor executiu, té un personatge clarament LGTBI i que a més a la segona part, segona temporada, no és molt spoiler, però diguéssim que s'explora molt aquesta sexualitat. I això ha generat moltes polaritats perquè el joc és molt bo, és excel·lent, però, òbviament, la gent que està en contra de la representació racialitzada, femenina, i ja no et dic jo queer, doncs ha d'estar en contra encara que sàpiga que és un gran joc. I aquí estem en aquesta dicotomia, però nosaltres, vamos, estem encantats en que hi hagi més representació i icones, no només la Lara Croft, no?, de dir la dona que ens encantava perquè és molt poderosa, sinó també les icones dins de la representació, icones reals.
Sí, sí, sí. De hecho, lo que decía Enric sobre esto... Las luchas contra, digamos, la narrativa esta, que si las cosas son woke y no sé qué, que pasa en todos los tipos de arte o el cine, las series, también pasa en los videojuegos y tienes que pelear con gente en plan, puede ser una mujer negra, puede ser lesbiana, no pasa nada, el videojuego sigue funcionando, por favor, déjanos existir, ¿no? Es un poco eso.
I l'Enric abans comentava tot el tema de la problemàtica amb The Last of Us. També això va passar amb la sèrie de televisió, que molta gent va dir, per què hi ha d'haver-hi una parella gay en un món apocalíptic?
Pero eso lo que podemos decir es, la obra original ya lo tenía. ¿Sabes que siempre dicen? No, es que la obra original, la que estás adaptando, esta persona no era negra o esta persona no era lesbiana. No, 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 es que la obra original ya lo era. Entonces...
Sí, l'homofòbia va aparèixer per totes bandes, tant per la sèrie de televisió com pel videojoc.
Exacte, sí, sí. També és vital que en el primer joc aquesta menció, aquests personatges que tenen aquell capítol meravellós, si l'heu vist, no ho exploren massa, però per una qüestió que és un personatge molt secundari. A la sèrie es van voler arriscar i van dedicar-li un capítol sencer, que és probablement el millor, però sí que és vital que a la segona, al segon joc, que segurament cobrirà la segona temporada, allà sí que no hi ha mitges tintes. O sigui, hi ha relacions de tot tipus i moltes més coses. Que no entrarem per no entrar en spoilers, però diguéssim que van arriscar-se a fer un blockbuster, perquè era un videojoc blockbuster, amb diguéssim, temàtiques que potser no acabarien d'agradar a certa part de la gent. Però és el que sempre dic, nosaltres hem estat jugant amb homes heterosexuals, musculosos, durant anys i dècades, i bueno, mira com hem sortit, si vols mirar així. Vull dir que al final tampoc afecta tant.
I creieu que el món dels videojocs, així com per exemple s'associa a Eurovisió, la música, un cert tipus de música amb el col·lectiu, el món dels videojocs també diríeu que és queer o no?
Bueno, no, hi ha una part que podríem dir que seria com l'equivalent molt, molt, molt tangencial, que seria Nintendo, com a univers Nintendo, no? És a dir, tots els jocs de Nintendo, que són molt familiars, però a la vegada són molt venerats per al públic adult, sí que és veritat que són també un espai com molt segur, saps que no hi haurà certes problemàtiques, tampoc hi haurà molta exploració del tema queer, però bueno, és un espai en el que hi ha molta comunitat, que és una mica el Disney dels videojocs.
I si parlem de la representació LGTBQI més als videojocs, es tira de tòpics o s'afina la realitat?
Bueno, supongo que cada vez menos. Es decir, vamos mejorando igual que en todos los sitios. Por ejemplo, el personaje este que estaba hablando de The Last of Us, de Ellie, que ahora, digamos, de los últimos videojuegos, es un personaje muy bien construido. Evidentemente, en los 2000, en la época 90-2000, cuando jugábamos Enrique y yo, era un poco cuadro.
Sí, home, Mario Bros, que baixava d'aquelles canonades i més a saber on anava i què jugava, el fontanero i altres coses de meter.
Los personajes explícitamente gay eran siempre como afeminados, siempre tenían a lo mejor algo perverso detrás, en plan, o siempre una infancia o algo que los había hecho ser así, ¿sabes? Era como una forma oscura de construirlo.
Sí, també aquí juga molt la cultura japonesa, perquè parlem de videojocs que es fan a tot el món, però el Japó és la primera potència, no? Llavors, molts dels videojocs d'aquests que parlem ara també tenen una visió de l'homosexualitat com una mica curiosa amb els personatges, això, no? Com una mica femenins, com que la feminitat equival a la homosexualitat, i bueno, no, tampoc ho fan amb molta violència, però sí, al final estan perpetuant un estereotip.
No me l'he pogut escoltar, però heu dedicat un capítol a les consoles queer.
Sí, bueno, este era el capítulo que yo llamo más fresquito de la temporada, que era, hicimos un top, Enrique y yo, categorizando, hicimos un top 10 de las consolas en general, cuáles creíamos que eran las más queer o las que más gustaban al colectivo, pues en base a el color, los periféricos, los juegos que había dentro de esta consola que gustaban más al colectivo, y fuimos haciendo un top.
Por ejemplo, una de las que sortían...
¿Y quién va a sortir más o menos? ¿La Wii, por ejemplo?
Yo creo que... ¿Cuál ganó?
Va guanyar la GameCube, que és una consola de fa 22 anys de Nintendo, que era un cub de color lila, molt mona, que tenia una asa, i que a més va tenir un event, bueno, el van promocionar molt, i llavors les famoses anaven a la presentació de la consola, tipus Paris Hilton i tal, portant-la com un bolso. I llavors això li donava molts punts mariques, evidentment.
Que cuqui, me l'estic a punt per demanar per Reis, eh?
Busca-la perquè és molt maca.
I doncs anem a parlar de Last of Us. Què ens espera en aquesta nova temporada? Heu dit que hi hauria més representativitat. I, per exemple, a Lara Croft, heu dit en un dels podcasts que anava molt més enllà d'una dona així corpulenta i tot plegat, sinó que hi havia molt més.
Clar, bueno, Lara Croft, jo és que l'estimo molt i per això li vam dedicar un capítol sencer. Uh-huh. És un personatge que va néixer en una època en la qual tot estava super sexualitzat i ella, evidentment, una mica ho estava, però han sabut, jo crec, redirigir-ho amb el temps. Ella tampoc mai ha estat més... Simplement va ser molt màrqueting tot, no? Anunciava de tot en aquella època, en els 90. Però és un personatge que sense tenir una base argumental tampoc molt, molt profunda, no s'allunya tant d'un Indiana Jones, al final. És una persona intel·ligent, que a més és atlètica i que a més té carisma i a més té diners. O sigui que és una mica, en aquest sentit, una mica Batman, no? Té molts diners i té tants que s'avorreix i se'n va a recórrer tombes. Després està el tema de si està bé que robi certs artefactes dels seus llocs d'origen, però això seria un altre debat.
Si m'haguéssiu de recomanar algun joc o algun videojoc en perspectiva de gènere, què recomanaríeu?
Home, un que està molt bé, que sobretot per si algú que no sigui... Si dono per fet que tu no ets molt jugador...
Gens, sí. Em vaig quedar amb el Mario i quan baixaven allonses ja els bolets se'n menjaven.
Mira, jo et recomanaré una saga sencera, que és un joc més narratiu, a veure si el Roland està d'acord, i si no que et recomanaré un altre, que es diu Life is Strange.
Uh-huh. La vida és estranya, sí. Perquè vegis.
Sí. És un, tot i que potser s'entra lluny una mica de generació nosaltres, és un, o sigui, molt generació Z, però explica la història d'una noia jove que de sobte descobreix que té un poder i que pot rebobinar el temps. Mm. I llavors hi ha una noia que li agrada i li salva la vida. A partir d'allà comencen tots els canvis i és un joc per capítols, com si fos una sèrie, tu jugues, prens decisions constantment i la història està molt ben perfilada i a més té molta, o sigui, la representació és que és natural perquè com forma part de la generació jove actual, adolescent, és que hi ha moltes coses que ja es donen per fet, que no has d'explicar-les, sí. Com si estigués aquí explicant-li a una persona de fa 80
sí,
anys.
Sí, 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 por ejemplo esta saga es muy buena, el primero se cubre la homosexualidad femenina, en el segundo tratan temas de racismo, como ser una familia mexicana dentro de Estados Unidos. Luego tratan un tema de unos hermanos que son transexuales, que uno de ellos es transexual. Entonces, como que va cubriendo todas las cosas, digamos, que tratamos en el colectivo. Así que es una saga muy buena que recomendar. Aparte de The Last of Us, por su
bueno, supuesto,
The Last of Us es un básico.
Doncs, ja que parlem de The Last of Us, escoltem això. M'he notat el joc de Last of Us i aquests jocs de Life is Strange. També m'he notat que l'Enric ha dit que formo part de la generació Z, per tant també m'ho he notat. Què? No rectifiquis el presentador. També deixeu-me agrair, ja que has dit això, jo no et portaré la contrària. Deixeu-me agrair avui que ens hagin presentat Por qué elegimos a Chun-Li, un podcast de videojocs en perspectiva de gènere. Sabeu ja alguns dels temes de la propera temporada?
Sí.
Podem els anoto per si us els puc trepitjar?
Bueno, podem explicar el primer, Roland, que és potent
que
l'hem gravat.
En el primero tratamos una saga, bueno, clasiquísima, que es Pokémon, que no habíamos cubierto en la primera temporada, y es un juego que suele gustar bastante a la gente del colectivo, así que... Sí. Y tratamos las luces y las sombras, es decir, las cosas que hace bien la saga durante todos estos años, estos 20, 25 años de historia, y las cosas que hace mal.
¿Y entre los más de 150 Pokémon ya también hay Marikiwis y todo plegat?
Hay algunos que son efectivamente parte del colectivo.
De hecho son 1,000, ¿eh? Ya. Sí, sí, sí. L'any passat em sembla que vam passar dels 1,000.
Sí, 150 eren als 90.
Hi ha uns quants que tenen els colors de la bandera.
Estic al dia. Sí, sí, sí. Com has vist, soc generació Z totalment. No et portaré la contrària, Enric Zapatero i Roland Barrolleta, que són els autors del podcast Por qué elegimos a Chun-Li, un podcast de videojocs en perspectiva de gènere. A tots dos us desitjo una molt bona segona temporada, unes molt bones festes i un molt bon tot. També deixeu-me agrair a la Rosa Silloé que ens hagi ajudat avui a les vies de so i també desitjar-li molt bones festes i també que li vagi tot molt bé el 2025. I a vosaltres dir-vos que podeu escoltar aquesta i altres entregues al web i a l'app de Catalunya Ràdio, a 3CAT i a les diverses plataformes de podcast. Que us desitgem a totis molt bones festes i molt bon any, i ens retrobem passades les festes perquè... Bé, ja m'entens.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.